COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon dia, sóc la Mar Puerto, benvinguts a Rere COPE Catalunya i Andorra i avui comencem el programa parlant de que el futur de les carnisseries i xarcuteries de Lleida penja d'un fil. Podrien desaparèixer més de la meitat en una dècada. El sector de la carnisseria i la xarcuteria de Lleida està afrontant una crisi profunda per la manca de relleu generacional, segons un estudi del Gremi de Can Saladers i Xarcuters fet amb el suport de la Diputació de Lleida. De les 201 carnisseries censades, 49 han tancat en els darrers 3 anys i 64 més podrien abaixar la persiana entre els pròxims 5 i 10 anys. A més, si es compleixen les previsions, la pèrdua seria del 56%, deixant el territori amb només 88 establiments. Un problema que no només rau en la falta de relleu generacional, sinó també en la visibilitat i la percepció social. Els joves desconeixen el valor i la innovació del sector i a això s'hi afegeixen també dificultats com, per exemple, la burocràcia, el despoblament, els canvis d'hàbits de consum i la competència dels supermercats. A més, l'estudi també alerta que el sector té assignatures pendents en digitalització. Només 13 negocis venen en línia i més de 2/3 no tenen pàgina web. Un 80% tenen obrador propi, però només el 18% conserven el seu propi ramat, que molts han anat abandonant per les dificultats administratives. Per combatre aquesta tendència, l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Lleida reobrirà un cicle formatiu que havia quedat tancat per manca d'alumnes. Amb nosaltres tenim el nostre company, Ricard Álvarez. Ricard, molt bon dia.
Bon dia, Mar. Què tal, com estàs?
És tan greu la situació?
Home, doncs sí, la situació és preocupant, perquè com bé deies, segons aquest estudi elaborat pel Gremi de Can Saladers i Xarcuters amb el suport de la Diputació de Lleida, doncs en només 3 anys han tancat 49 de 201 carnisseries. Això és ja un 25%. Però és que, a més, les previsions apunten que els propers 5, entre 5 i 10 anys, podrien abaixar la persiana 64 establiments més. Això ja suposaria la desaparició del 56%. Tenint en compte que el ritme d'obertura tampoc és per tirar coets, doncs estem parlant d'una pèrdua, vaja, essencial, del tema de carnisseries i xarcuteries.
Mira, la problemàtica principal és el relleu generacional, no?
Sí, sí, sí. Aquest és una problemàtica perquè és veritat que és un ofici que tradicionalment doncs havia passat de pares a fills, et parlo de fa força anys, però avui en dia els joves doncs no han detectat que no acaben trobant bé, no troben atractiu aquest camí professional. I clar, al no trobar-lo atractiu, doncs busquen qualsevol altra cosa. I els pares, doncs, mira, no troben ningú a qui deixar el negoci. Que, curiosament, Mar, aquests negocis són negocis que estan funcionant, que estan ingressant diners i que tenen futur. O sigui, no és allò de vaig obrir un negoci nou a veure si funciona. No, 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 és que ja són negocis que estan funcionant i, per tant, és una pena. S'estan perdent negocis que, insisteixo, estan funcionant i que a més, doncs, tenen, vaja, un futur assegurat. A nivell de territori tenim problemàtiques, sobretot a la part nord de la província de Lleida. Per exemple, Solsonès és una zona molt afectada. Podrien tancar 8 dels 9 establiments que hi ha. Però a la Plana de Lleida no ens quedem curts. Les Garrigues poden perdre també els 3 que tenen. Al Segrià, a la Noguera i també doncs, més al nord, a l'Alt Pirineu i Aran. Per tant, ja veus tu que les xifres doncs són força complicades.
Així és. Doncs mira, Ricard, precisament per parlar d'aquest tema tenim també la directora de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Lleida, la Neus Branui, a la que saludem ara. Gràcies, Ricard. Sí. Neus, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquesta mala notícia, no, d'aquest futur una mica negre de les carnisseries i les xarcuteries de Lleida. I es veu que pinta bastant malament, no? Tu que estàs allà i que ho vius en primera persona, com ho veus?
De fet, això és una de les coses que està passant en la majoria dels oficis, de lo que fins ara en dèiem oficis. El jovent doncs se decanta més per professions que coneix o que veu més properes o que tenen més fama, I doncs oblida una mica aquestes professions de sempre que són doncs una garantia de continuïtat per la majoria dels establiments i per la nostra alimentació.
Mm-hmm. Per exemple, parlem també de que hi ha la reobertura, no, del cicle formatiu que s'ha redissenyat i amb noves expectatives, no, per tal de que els joves, com expliques, tinguin aquestes inquietuds, no, que vulguin seguir dedicant-se a aquests oficis, a aquest sector. És això el que esteu fent, intentant que els joves tornin a tenir la il·lusió que anys enrere tenien?
Sí, de fet, és un cicle formatiu d'elaboració de productes alimentaris, és més ampli, no només per xarcuteria i carnisseria, però que englobe tot el que és el sector de l'alimentació, la producció alimentària, i el que volem és donar a conèixer el jovent que té moltíssimes possibilitats. Els joves coneixen la cuina una mica a través de la fama dels cuiners i dels programes de televisió, i molts cops quan arriben aquí doncs s'adonen que potser els agradaria més una vessant culinària una mica més tranquil·la. I això és el que ofereix el cicle formatiu d'elaboració de productes alimentaris. Mm-hmm. Justament dona la possibilitat al jovent de que cuini, de que doncs sigui imaginatiu, de que sigui creatiu, que creï aquells productes que li agraden, però doncs no per servei immediat en un restaurant, sinó per un servei diferit. És a dir, que ells ho preparen, ho elaboren i doncs ho conserven perquè els clients ho puguin consumir més tard, a casa o en un altre lloc.
Clar. Quins perfils espereu d'alumnes que vinguin i que s'estiguin interessant per dedicar-se a això?
De fet, nosaltres, com a cicle formatiu, doncs el que l'alumne que normalment ve és aquell alumne doncs que acaba l'educació secundària obligatòria o bé que ha fet algun altre cicle formatiu, ha començat i no li agrada gaire. Però el que estem fent justament amb el Grani de carnisseria i xarcuteria és donar-ho a conèixer perquè clar, no hi ha límit d'edat per fer un cicle formatiu i doncs pot ser una oferta de feina molt interessant perquè hi ha moltíssima demanda, no només del Grani, sinó d'altres tipus d'empreses que ens ho han manifestat, que doncs aquest cicle ha estat una petició per part del món empresarial, no és un oferiment del Departament d'Educació, sinó que s'ha fet perquè hi ha una demanda molt important i, per tant, doncs és feina assegurada. Mm-hmm. I volem doncs que pugui ser interessant per joves doncs una mica més grans, 18, 20, 22, o fins i tot per persones adultes que doncs estan en una parada o en un canvi en la seva vida.
Clar. Sí que és cert, no, que anys enrere, no, per exemple, l'anterior edició, no, l'altra obertura que es va fer d'aquest curs, no, d'aquesta formació, es va haver de tancar per manca d'alumnes, no, perquè faltaven alumnes. En aquest cas, creieu que no serà així? Quins canvis, per exemple, s'han fet per tal de que no torni a succeir?
De fet, el cicle formatiu, la formació professional ha entrat en un nou currículum, per tant, doncs, el currículum és més ampli i el que pretenem també és donar-lo a conèixer, perquè l'altra vegada no va tindre èxit, no perquè no hi hagués un futur empresarial, no perquè no hi hagués una nova sortida, sinó doncs, pel mateix que ara, doncs, per un desconeixement per part de l'alumnat. Llavors el que volem fer és precisament, estem fent aquesta difusió doncs perquè la gent conegui, convidem a tothom que vulgui a visitar l'escola d'hoteleria i turisme de Lleida, els explicarem, veurem els espais. És un cicle formatiu molt pràctic, malgrat ja teoria, perquè doncs l'elaboració de productes alimentaris, com qualsevol cicle de formació professional, té una part tècnica, val? Però majoritàriament és pràctic, de manipulació, de creació, de fer productes, i per tant doncs creiem que pot ser molt interessant.
Clar, i a més dius que la feina està assegurada, no? Perquè com falta gent que treballi d'això, a la mínima que faci la formació, després estic segura de que ja trobaran feina, no? Creieu que és possible revertir aquesta mala tendència de tancaments amb aquesta aposta, amb aquesta feina assegurada que comentes?
Jo confio en que podrem, si més no, revertir una part. I també doncs, torno a insistir en una qüestió, doncs, que el gremi de xarcuters i carnissers, igual com altres gremis de l'alimentació, en aquest moment tenen manca de relleu. Els alumnes que tenen de 16 a 18 anys, quan acaben doncs, per línia diguem-ne bàsica el cicle formatiu, els hi falta maduresa per optar per ser empresaris o per posar-se al capdavant d'un negoci. Per això, doncs, jo optava també per oferir-ho a persones més adultes amb formacions prèvies que els podrien donar fins i tot una feina de molta qualitat i doncs, amb alt nivell.
I com s'implica el sector en la formació i en les pràctiques? També podran conèixer el sector treballant prèviament, no?, amb aquestes pràctiques i provant el dia a dia?
Sí, la formació professional actual té implícites unes pràctiques a l'empresa. Doncs el sector està implicadíssim 100% perquè els alumnes puguin anar a fer aquestes pràctiques. Fins i tot doncs, tenim el sistema de pràctiques intensives que representen més hores però que són pràctiques remunerades. L'empresa el que vol és un alumne interessat que li agradi la seva empresa i que vulgui continuïtat.
Exacte. Doncs ja ho sabeu, a Lleida, per aquesta falta de relleu generacional i per aquesta manca també de xarcuters, doncs aquest curs amb la reobertura enguany d'aquesta nova formació. Neus Branull, directora de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Lleida, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i tant de bo sectors com aquests, no? Oficis reals del dia a dia, no? Com comentaves, com aquests tornin a tenir la força que tenien anys enrere. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I d'aquí una estona parlem també de la campanya d'agrícola, de collites d'aquest any, després de les pluges que va haver-hi al maig. Ara, durant el juny, durant el juliol, vull dir, i l'agost, és quan ja es concentra la major part de collites de campanya agrícola i veurem com es preveu. Ara, uns minutets de publicitat i tornem.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Catalunya i Andorra.
Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Se siente horrible, y el corazón sin ti no me sirve.
El mes de maig, recordareu, aquest mes per les seves pluges, començava la temporada agrícola a Lleida i la temporada alta és tot just ara, els mesos de juliol i agost, i les previsions apunten a la necessitat de 30.000 persones al camp i 15.000 a les cambres de fruita. Ara bé, les últimes pedregades van fer que la producció baixés i la necessitat de mà d'obra, doncs, també. Però tot i això, s'espera que sigui una bona campanya. Avui volem parlar sobre el tema amb en David Massot, president del Consell Comarcal del Segrià, perquè ens expliqui com està la situació i com es presenta aquesta temporada. David, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, com es presenta aquesta temporada ara que tot just comença?
Bueno, pues bé, malauradament és el que has dit. Hi ha hagut tres pedregades aquí a la nostra comarca. Una va ser molt potent i un recordeu al Carràs. I n'ha hagut dos més de... Bueno, una de una mica més petita i una altra que pràcticament va agafar moltes de les zones de la primera, també la part del col·legi, etc., l'Horta de Lleida, entre d'altres municipis, no? I la veritat, pues, tota aquesta zona que ha afectat, pues, hi ha afectat en un grau molt elevat, tant zona de d'os com de pera, també, i poma, etc. I realment, pues, és molt mala notícia, no? Hi havia gent que, pues, a part, no tenia l'assegurança del tot feta, o perquè encara hi havia uns dies per fer-la, etc etc. I bueno, malauradament, pues, pues estem pendents de veure un agroseguro com acaba fent tot això, no? Uh-huh. Però bueno, com a comarca, pues, és una mala notícia. Enguany es preveu una de les campanyes millors de la història, per, com aquell que diu, perquè potser no havia hagut mai les plantacions que hi ha avui dia i la capacitat de producció que pot haver avui a les nostres comarques, especialment al Segrià, i bueno, malauradament, pues, aquestes pedregades, pues, pues, ho faran minvar, però bueno, encara he de dir que de producte n'hi haurà, perquè per sort a moltes poblacions i molts termes municipals no hi ha tocat de moment cap pedregada, esperem que no hi toqui, i bueno, i també s'espera, pues, molt bones collites.
Per tant, les previsions, tot i això, s'esperen que siguin bones, no? La campanya s'espera que sigui bona, no?
Sí, sí, la campanya, a veure, es notarà perquè ha agafat una zona molt potent, sobretot de d'os i pera, pues de, malauradament, pues la pedregada, les pedregades aquestes, però tot i amb això, avui hi ha molta zona que de moment no està afectada, i esperem que ojalà tinguem la sort i vagin passant els dies i els fruits es vagin fent grossos fins a acollir-se i no toqui res més, no?
I és cert que falta mà d'obra?
Bueno, mà d'obra, això ho hauríeu de preguntar més als sindicats, no?, que ho tenen més controlat, però, bueno, jo, de moment jo entenc que la necessitat s'està cobrint. Ara, suposo que la necessitat alta serà a l'època de collita, que és quan es necessita més gent, llavors es veurà com, pues, com està tot exactament, no? Però això pot ser millor, pues, si els sindicats agraris saben, estan més, tenen més informació que la que puc tenir jo.
Mm-hmm. Per tant, un estiu sembla ser favorable, no?, entre cometes. Veurem també com avança el clima, perquè també, de tant en tant, no?, ens sorprèn amb onades de calor o amb molta pluja.
Sí, sí, no, de fet, és el canvi climàtic. Mira, ho han passat de 3 o 4 anys d'unes sequeres, estar immersos en una sequera molt profunda, i ara, doncs, portem un any, podríem dir des de la tardor passada del 24 fins ara, pues estem portant un dels anys més plujosos. Bueno, la prova és que ens han recuperat la major part de pantans, i que és molt bona notícia. I a part, pues, també amb els llocs on hi ha cultius de secà, pues la veritat és que és un abans i un després enguany, no? Per exemple, només cal voltar pels nostres municipis i veure els cereals tal com estan, que a la major part hi ha una collita excel·lent, tant d'ordi com blat, i llavors també hi ha, pues, una molt bona collita, bueno, o la previsió de molt bona collita, almenys de moment, marxa pues, a les zones d'olivera de secà, i bueno, i l'ametller no ha anat tan bé, l'ametller m'ha invat més, perquè també el quallat i la floració al ploure tant, pues, no ha anat tan bé, però bueno, però la veritat és que és un abans i un després.
Uh-huh. En comparació amb l'any passat, es preveu que sigui millor o... Com ho veieu? Com estàvem l'any passat en aquesta època de l'any, per exemple?
No, ja et dic, en cultius de secà no hi ha color, és a dir, passarem de no collir a collir, uh-huh. És a dir, ja t'ho he dit tot.
Sí,
i en cultius de rec, pues, a part de que hi havia restriccions de rec, pues, tret de les zones on ha caigut pedregades, pues les collites se preveuen, molt bones, de tota la fruita, podríem dir.
Doncs David Massot, president del Consell Comarcal del Segrià, esperem que així sigui. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I ara doncs arriba el moment de parlar amb la doctora Carmen Torrejón. Doctora, muy buenos
Hola,
días.
Chica. Muy buenos días, con mucho calor.
¿Cómo estás? Con mucho calor, ¿no? Ha sido un fin de semana intenso de calor aquí en el Centro Médico y Estético Starbene también, ¿no?
Correcto, el calor en todos sitios. Si me permites, este creo que puede ser un buen tema de cara a recomendaciones a nivel general, también a personas que están haciendo dieta, ¿no? Porque se pueden producir síntomas, por ejemplo, de debilidad, ¿no? Hay muchas veces, yo esto me lo encuentro conforme vamos adelgazando a una persona, que a veces tiene pues síntoma de que se sienten muy débiles y piensan que puede estar relacionado con lo que están comiendo, ¿no? Y entonces piensan, no estoy comiendo poco, tengo que comer más, y entonces, bueno, van saltándose, por así decirlo, la dieta y evidentemente de esa manera no pueden perder peso, ¿no? Pero en el tiempo que estamos, que tenemos estas altísimas temperaturas, ¿qué pasa normalmente? En primer lugar, que lo que apetece son cosas líquidas y frescas, que efectivamente tiene que ser así, la hidratación tiene que ser muy importante y la hidratación la tenemos que obtener fundamentalmente de agua, ¿vale? Olvidémonos de bebidas azucaradas o no azucaradas con gas, lo que más nos va a quitar la sed va a ser el agua, entonces tenemos que tener un correcto aporte hídrico. También tenemos que tomar fruta, las frutas son ricas también en un aporte de líquidos importante, pero tenemos que ser conscientes que según qué frutas van a llevar mucho azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Al llevar mucho azúcar, evidentemente van a tener un aporte calórico y de un principio inmediato de unos nutrientes que no que vamos a quemar, porque al hacer mucho calor, ¿qué le pasa a la mayoría de las personas? Que nos da muchísima pereza caminar y, de hecho, nosotros que recomendamos a nuestros pacientes que caminen una hora al día, nos estamos encontrando que muchos de ellos, por la cuestión horaria, por el trabajo, los compromisos que tienen, no caminan porque las horas en las que podrían caminar hace un calor que se contraindica, claro, ¿no? Que la persona se exponga a altas temperaturas. Entonces, ¿qué podemos hacer en cuanto a la recomendación de caminar? Intentar hacerlo en la primerísima hora de la mañana o en la última hora de la tarde, que las temperaturas refrescan un poco, aunque ayer también a las 9 de la noche hacía también calor, pero evidentemente no está el factor solar que influye, ¿no? Hacer un aporte de líquidos, como decía, fundamentalmente con agua y fruta, fundamentalmente.
¿Qué tipo de fruta?
Sandía, sobre todo. Sandía, ¿no? Es la fruta más rica en agua que podemos tener, ¿vale? No pasarnos tampoco, es decir, no quiere decir que yo ahora la sed me la tenga que quitar comiendo sandía. Pero bueno, puedo alternar tomando sandía, tomando esta fruta que es muy rica en agua y tomando agua. Y luego hacer comidas no muy ricas en aporte calórico y sobre todo que no sean muy pesadas de digerir. Es decir, no es el momento de hacer guisos, ¿vale? Es el momento de hacer más bien ensaladas, pero claro, ser consciente que las ensaladas, cuando las empezamos a meter un montón de cosas, también tienen un gran aporte calórico. En definitiva, comer con moderación, porque tenemos que ser conscientes que nos vamos a mover menos por el calor, hacer un aporte hídrico adecuado, fundamentalmente con agua, y también podemos añadir la sandía. Y si aplicamos un poquito de sentido común, pues pasaremos muy bien por estos días de calor, sin aumentar de peso y teniendo la cuota de hidratación que necesitamos.
Exactamente. Además, estos días, con el calor que hace, la verdad es que tampoco apetece mucho más.
No.
Nos apetecen cosas más, frescas, no. Ligeras, para no acabar llenos y encima con calor, sudando y todo. Así que no, muchísimo mejor que nos cuidamos y a la vez nos sentimos mejor. Doctora, muchas gracias. Como siempre,
di
dónde pueden encontrarte.
Nos pueden encontrar en Vía Augusta 81, estamos en un local a pie de calle, ¿vale? Nuestro teléfono fijo es el 93-414-3631 y luego tenemos también un WhatsApp de contacto que es el 654-300-525.
Y ahí estará la doctora Carmen Torrejón del Centro Médico Estético Starbene para resolver todas las dudas y atender cada caso. Doctora, gracias, ¿eh? Que vaya
muy
bien.
Un abrazo enorme. Hasta luego. Adiós.
I ara parlem, fem un next per parlar sobre la generació sàndwich. Sabrem què és i en parlarem d'això, com deia, després de la publicitat, en uns minuts.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate. Reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La generació sàndwich es refereix a les persones d'entre 40 i 65 anys que han de cuidar tant els seus fills com també els seus pares grans, la qual cosa afecta significativament la seva salut i economia. A Catalunya, unes 60.000 persones formen part d'aquest grup, de les quals el 66% són dones, la immensa majoria. Aquestes persones dediquen més de 52 hores setmanals a les cures, a més de les seves responsabilitats laborals, i l'impacte econòmic d'aquestes cures informals representa un 4,1% del PIB català, segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona i Suara Cooperativa. Les dones són les més afectades, com dèiem, experimentant aquests alts nivells de cansament i també de depressió. I és que l'envelliment de la població és un altre d'aquests factors crítics. Per al 2050 s'estima que el 30% de la població catalana serà major de 64 anys, la qual cosa implicarà una major demanda d'aquestes cures, la qual cosa podria elevar la despesa pública fins a un 6% del PIB. La situació exigeix un canvi estructural urgent en el sistema de cures, ja que l'actual està, diuen, infrafinançat i les ajudes públiques són insuficients. Les dones, com dèiem, les majorment afectades, descriuen que és una situació d'esgotament físic i mental el fet d'intentar equilibrar la vida familiar, la laboral i, a sobre, també la de les cures. La falta d'un sistema de suport adequat, tant social com també econòmic, agreuja aquesta situació, deixant a les cuidadores en una posició de gran vulnerabilitat. Avui, sobre tot aquest tema, volem parlar amb la Carme Poveda, que és cap d'anàlisi econòmic de la Cambra de Comerç de Barcelona i també economista especialitzada en l'anàlisi econòmic i en les polítiques públiques amb vocació de docent, que exerceix, per cert, a la UAB. En parlem amb ella. Carme, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'un tema força complex, no? Dones, majoritàriament, no?, que entre la franja d'edat de 40 i 64 anys han de fer-se càrrec també de les cures dels pares i també dels fills. O sigui, parlem d'aquest sàndwich perquè bàsicament estan al mig, no?, i no tenen sortida, diguem.
Clar, evidentment, l'estudi el que vol és posar de relleu una realitat moltes vegades amagada, no? Que les famílies estan patint i solucionant de forma interna, i el que volem és visibilitzar aquesta realitat per compartir aquesta responsabilitat de cures amb el sector públic i amb tota la societat, no? La generació sàndwich, com deies, són fills i filles de 45 a 64 anys que la majoria treballen i que, a més, han de cuidar els fills i els pares. Clar, aquesta realitat cada vegada és més estressant perquè les dones treballen. A principis de segle, les dones de 45 a 64 anys treballaven aproximadament el 50%. Avui són gairebé el 90%. És a dir, aquesta realitat social, d'incorporació de la dona al mercat laboral, no ha tingut com a contrapartida un canvi en l'organització i la distribució de les cures a nivell social. I és per això que ens trobem amb aquesta realitat que moltes dones pateixen nivells d'estrès elevats, pateixen pèrdua de salut, pateixen estrès, pateixen depressió, i tota aquesta realitat l'hem de posar de manifest, l'hem de fer pública, per entre tots i totes buscar una solució diferent a la distribució de les cures entre el sector públic, el sector privat i la societat en general.
Uh-huh. I amb el pas dels anys, no? com passarà segurament, no? I com s'estima que passi el 2050, per exemple, aquesta situació encara s'agreujarà molt més.
Clar, efectivament. D'aquí al 2050, la població de més de 80 anys, que és la que majoritàriament necessita atenció de dependència, es duplicarà. Si actualment el pressupost a Catalunya en dependència és 1.400 milions d'euros i ja és insuficient, veient les llistes d'espera que hi ha per obtenir resposta a peticions de dependència, imagineu l'any 2050, no? Doncs el que hem calculat és l'impacte en el pressupost. Només per l'efecte de l'envelliment, el canvi demogràfic, la despesa hauria d'augmentar 2,5 vegades, s'hauria de multiplicar per 2,5. Però si a sobre hi afegim un increment de la despesa per persona dependent, que és el que correspondria segons la situació que tenim actualment, aquest pressupost es multiplicaria per 4 vegades. És a dir, és una crida d'atenció important de cara als governs d'aquesta necessitat de més despesa en dependència que ja es present avui, però que serà més greu en el futur i que hem de posar una resposta, donar una solució, perquè no podem tornar a fer dependre tota la responsabilitat de les cures de les persones grans sobre les famílies i especialment sobre els fills i filles cada vegada que tenen més responsabilitats en el mercat laboral.
Uh-huh. I quines serien aquestes solucions?
Doncs apuntem diverses. En primer lloc, calen més mesures de suport per a les persones cuidadores, perquè puguin gestionar aquesta situació amb suport emocional i també amb suport de persones especialistes, perquè moltes vegades les dones s'enfrenten a les cures sense també tenir un coneixement de com s'ha de cuidar a persones malaltes, estem pensant també en malalties mentals. Per altra banda, cal una major corresponsabilitat dels homes perquè no recaigui la responsabilitat de les cures únicament sobre les dones. Cal un major suport de les administracions públiques, un suport econòmic, evidentment, i també cal un canvi de mentalitat de les empreses en els departaments de recursos humans perquè s'associa tot el que és beneficis de la conciliació cap a tenir conciliació amb les cures de nens petits i s'associa menys amb les cures de les persones grans. Llavors, això és una realitat que, òbviament, va canviant amb l'envelliment demogràfic i les empreses han de ser més flexibles a l'hora de concedir teletreball, flexibilitat d'hores, bosses d'hores, baixes temporals, perquè aquestes persones que han de cuidar els pares puguin acompanyar els seus pares al metge, si estan ingressats, agafar-se uns dies de permisos, és a dir, crear tota una millora en la regulació laboral que ajudi aquestes empreses a conciliar el que és la cura de les persones grans amb la seva feina sense que hagin d'abandonar o de reduir o de fer excedències indefinides, perquè això sí que perjudica, òbviament, a mitjà i al termini la seva situació econòmica.
Mm-hmm. Clar, és que estem parlant d'una situació, no, en la que les dones ja actualment treballen, no, com passava anys enrere majoritàriament, no? A sobre han de fer-se càrrec de la situació familiar i també d'aquestes cures, no? La salut mental, en aquest cas, d'aquestes dones, com dèiem, no? Els nivells que experimenten de cansament i de depressió també, no? Amb un 42% fins i tot, és molt gran, no? I la situació és preocupant també de cara a elles, no? A nivell personal, ja diguem, també.
Clar, és que pensem que ha canviat molt la societat. Per una banda, es tenen menys fills. Per tant, les cures recauen sobre menys persones que es poden repartir aquesta responsabilitat. Per altra banda, les dones també han retardat l'edat de maternitat. Per tant, s'ajunta aquesta maternitat amb la cura dels pares. Per altra banda, la gent gran augmenta l'esperança de vida, viu més anys, i és unes cures de llarga durada, que no són comparables amb les cures dels fills, que tenen una durada més curta. Les cures dels pares poden ser molt llargues. Per altra banda, les dones treballen, com deia abans. Avui ja pràcticament el 90% de les dones en edat laboral treballen. Per tant, això afecta, òbviament, a com ens organitzen com a societat, no? I l'impacte que està tenint sobre les dones cuidadores és molt gran en termes de benestar físic i emocional. Com deies, el 42% reporten problemes de depressió pel fet de ser cuidadora en comparació amb el 22% dels homes. I a més, un 15% de dones està en tractament mèdic per aquest motiu. Totes aquestes qüestions estan sortint a la llum i és important que visibilitzem aquesta realitat que pateixen moltes dones i que hi posem solució per evitar que la situació sigui cada vegada més greu atenent el que veiem amb la evolució demogràfica.
Així és. Doncs, Carme Poveda, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per fer-nos aquesta anàlisi, i esperem que la situació millori i ens doni temps a fer-ho abans del 2050, que és quan sembla ser que tot començarà a anar una mica pitjor. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu un bon dia.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el 2º año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Luego dicen que los diputados no representan el sentir de la calle. Bueno, pues yo te digo que hoy el Congreso ha funcionado como una cámara de representación absolutamente fiel a la indignación de los españoles contra la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Estem a punt d'arribar a la 1 i després, arribant a migdia a COPE Catalunya i Andorra, parlarem de la comunitat de jocs de taula més gran d'Europa que està aquí a Barcelona. A més, qualsevol de vosaltres pot anar a celebrar tots els dimecres. Es fa a la zona franca de Barcelona. Fins a 200-300 persones poden assistir. I parlarem d'aquesta comunitat de jocs de taula més gran d'Europa perquè tot forma part d'una iniciativa que va posar en marxa un advocat que es diu Pau i que el 2017 es trobava en un punt de la seva vida una mica complicat. Els jocs de taula li van servir com a passatemps per recuperar-se a ell mateix i ara ha format tot això. En parlarem d'aquí ara a la una, ordenem una mica els papers i tornem.